Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha confirmat que aprovarà un nou escut social per protegir els ciutadans i les empreses de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho ha anunciat aquest dilluns la ministra de Joventut, que ha participat a Brussel·les en una reunió del Consell de Treball de Política Social, Sanitat i Consumidors de la Unió Europea. Escoltem Sira Rego.
Nosotros somos un gobierno que desde el primer momento hemos dicho sí a los derechos humanos, sí al respeto al derecho internacional, sí a la paz y al diálogo, y sí a proteger los intereses de nuestra gente, de nuestro pueblo. Es en lo que estamos trabajando con determinación. Habrá escudo social que proteja a las personas trabajadoras, a la mayoría social de nuestro país, de cualquier efecto que tenga la guerra. Lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos trabajado con mucha determinación, y en este caso estamos trabajando en la misma línea.
I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha mantingut aquest matí una reunió per videoconferència amb els ambaixadors d'Espanya a l'Orient Mitjà, als quals ha traslladat el seu agraïment per l'esforç que han realitzat en aquestes circumstàncies complexes per assistir i evacuar els ciutadans espanyols a la reunió. A la reunió s'ha analitzat el deteriorament de la situació al Líban i a Iraq i s'ha abordat el tancament de l'ambaixada de Teheran i les pròximes operacions d'evacuació. Tot plegat mentre el conflicte s'estén, un bombardeig iranià sobre Bahrein que ha causat 32 ferits i ha incendiat la refineria de petroli més important de l'Emirat. També ha impactat un míssil iranià al centre d'Israel i ha deixat un mort i dos ferits, amb una escalada que ha portat a disparar-se també el preu del petroli, que ja supera els $100 al barril. I parlem de l'estació Lleida Pirineus, perquè ja han entrat en servei els nous trens avant, que permeten augmentar el nombre de places amb 1.100 diàries més al corredor Lleida-Tarragona-Barcelona. Una oferta que duplica la que ja hi havia fins ara per donar resposta a la demanda dels usuaris. Recordem que és una reclamació històrica del sindicat Comissions Obreres i que la setmana passada ja explicava que en una primera fase aquest projecte ha de millorar encara més. I detinguts tres homes per una agressió sexual en grup a una menor a la Sagrera. Els fets van passar dissabte a la tarda al parc de la Pegaso. Els individus, presumptament, van fer tocaments a les parts íntimes de la noia menor d'edat amb intenció de violar-la, però ella va poder desempallegar-se'n i escapar. La víctima va alertar els Mossos i poc després van aconseguir localitzar i també detenir les tres persones que coincideixen en la descripció que havia donat la noia.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 9 de març del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de medi ambient i digitalització. Navegarem a rem o a vela, com vosaltres vulgueu. Llegirem llibres fent aturada a la Costa Brava, concretament a Cadaqués. Anirem fins al Delta de l'Ebre per parlar sobre les eleccions agràries a Catalunya. I acabarem el programa d'avui parlant de protecció i platges. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar, ho direm bé, el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I començarem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Doncs molt bé, aquí, començant la setmana. dia 9 i felicitats ahir a totes les dones per aquest Dia Internacional de la Dona.
Dia 9 de març, després d'un dia de diferents mobilitzacions arreu del territori. Uh-huh. Aquí a Tarragona també n'hi va haver, però també n'hi va haver en diferents punts. I també hem de dir que arran d'aquesta guerra que ha esclatat a l'Orient Mitjà, els preus de la gasolina tornen a pujar.
No em diguis.
I sabeu
que
ho pateixen també els nostres pescadors.
Lògic.
Visca, els nostres...
No estàvem d'aturada ara, no?
No, també ho pateixen. O sigui que veurem com avança tot això. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. De dilluns agafant la setmana en força i no res. Tot va bé.
Et veig molt trista.
No, doncs des dels dilluns crec que ho estic agafant amb més ganes.
Segur? Estàs segura d'això?
Sí, Marina, sí.
Anem a saludar també en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. O sigui, això és com deia aquell, l'Arguiñano deia, no? A la cocina con alegria, posa la ràdio també, com si no.
Deia no, encara diu l'Arguiñano, encara fa receptes.
Sí, home,
fins i tot surt a TikTok, imagina't.
I tu imagina't on hem acabat, a l'Arguiñano, a TikTok. Vosaltres que sou d'anar per la platja, tant la Sílvia com tu, no sé, a l'Oriol ja sé que no és molt d'anar molt a Ronda Mar, però bueno, per vosaltres, aquí aquest cap de setmana, a l'Escala, s'han vist moltes barquetes de Sant Pere, les Velella, els hidrosous, aquells petitons de color blau. Sí. N'heu vist també per casa vostra?
No. I mira que dissabte vaig circular per algunes platges, no. No n'hi havia cap.
Deuen estar de viatge cap aquí.
Cap al nord.
Encara no han arribat.
No. Van baixant. Van amb Renfe, han de passar el Garraf. Han de passar els túnels del Garraf.
Llavors arribaran de cara a l'any vinent.
Sí.
Al pas.
Tot és possible, vull dir...
Sí, tot està per fer.
Exacte. Anem a saludar també a l'Oriol León, encara no, a la Carla Lanuza, que me l'estava saltant des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Sí, quasi que te'm saltes. Jo barquetes aquí, la veritat que no les he vist, però potser sí que la Sílvia té raó i estan per allà atrapades pels túnels, perquè no seria cosa estranya.
Estan viniendo, com diuen, estan viniendo, no patiu. I anem a saludar ara sí l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, ara sí, ja anava a entrar, jo dic ui, em toca, no, primer la carro, ben fet. No poden estar arribant pel Garraf, perquè un Maresme encara tampoc les hem vistes, per tant, primer hem de passar per aquí, si van baixant, encara no és el cas, encara no les hem vist, però sí que vaig veure la notícia, jo no sóc d'anar arran de mar, Sergi, l'has clavada, perfecte, però vaig veure la notícia, això sí, vaig pensar, ui, a l'Escala, dic, en Sergi no em fallarà i segur que ho comenta a l'arran de mar, doncs vinga, tal dit, tal fet, ja anem per
L'Oriol no és d'arran de mar, és d'arran de terra, que és un 600 segur, no patiu. Però sí. Si hi ha una notícia de mar, allí hi és.
Ara, una cosa no treu l'altra, una cosa no treu l'altra.
Vinga, va, deixem les barquetes de Sant Pere, estarem a la White, si arriben aquí, anem a començar el programa avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs de notícies per la Costa Brava, explicant que es presenta a l'Escala el projecte Camí de Mar, que busca unir físicament tots els camins de ronda de la Costa Brava i la Costa Vermella. Sergi.
Així és, Marina, i el Museu de l'Anxova i de la Sal està a l'escenari d'aquesta presentació del projecte Camí de Mar. L'objectiu de la iniciativa, com deies, és connectar físicament tots els camins de ronda de la Costa Brava fins a la Costa Vermella, des d'Argelers fins a Malgrat de Mar. Són uns 250 quilòmetres que a l'hora de fer el recorregut es dividiran en 21 etapes. etapes. Per fer-ho possible està necessària la implicació de totes les institucions. Ens ho recorda Eduard Bonmatí, director de la Fundació Camí de Mar.
Podem dir en veu alta que tenim tots els ajuntaments costaners, els 22 de la Costa Brava, Malgrat de Mar del Maresme, i els 5 de la Costa Vermella. I tenim també altres entitats supramunicipals autonòmiques, tenim la Generalitat, tenim la Comunitat de Municipis de la Costa Vermella, tenim el País Mediterrani Pirineus, tenim els 3 Consells Comarcals, tenim la Diputació. No podem aspirar res més, sinó que entre tots aconseguim aquesta fita desitjable per tothom.
Però el projecte és molt més que la connexió de camins, és també una connexió natural, cultural i patrimonial. Des de l'escala, el projecte sempre s'ha vist amb bons ulls i no s'ha dubtat en adherir-s'hi. Es considera que és un escenari ideal pel municipi. Ens ho explica Rafael López, regidor de Medi Ambient.
De seguida hem vist que és un projecte molt interessant perquè va en la línia del que és el poble. Nosaltres estem en un lloc privilegiat del punt de vista de patrimoni natural. Estem davant d'una de les badies més velles del món, entre més de 2 parcs naturals, per tant, té molt de sentit dins amb un projecte que posa en valor precisament tot aquest patrimoni, tot aquest natural, que posa en valor un tipus de visitant que pugui venir a l'escala respectuós amb la natura.
Tota la informació d'aquest projecte de Camí de Mar la podeu trobar a la pàgina web de la Fundació, que és camidemar.org.
El temporal de les faves ha portat l'arribada massiva de barquetes de Sant Pere, ara ho dèiem a l'inici del programa, a les platges de l'Escala.
Així és, Marina. El darrer episodi de Llevant ha portat fins a les platges de l'Escala un actor principal de la primavera a mar, les barquetes de Sant Pere. Aquest hidrosou, que viu a alta mar i de poc més de 7 centímetres, és arrossegat pel vent i la corrent gràcies a la seva característica vela fins a les platges i les roques on finalment mor. El tràgol de Llevant dels darrers dies ha fet que arribessin en massa les platges d'Empúries, que són les més encarades a Llevant. A la platja del Rec del Molí i a la de Sant Martí, la Llongada ha quedat tenyida d'un blau violaci de milers de barquetes avarades a la sorra. És un fenomen típic de primavera, sobretot del mes del març, temporada en què aquest hidrosou arriba a la seva fase adulta. Les barquetes de Sant Pere també són part fonamental de la xarxa tròfica. Peixos com els sards i les càntares se n'alimenten i un cop arriben a la sorra també són aliment per ocells i insectes. Un cop resten a la sorra comença el procés de descomposició que fa que l'ambient s'impregni d'un olor característic, però val a dir, no gaire agradable.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presentat el nou full de ruta per protegir el Delta de l'Ebre durant els pròxims 15 anys amb una inversió prevista de 42 milions d'euros finançats majoritàriament per l'Estat. Cel.
Sí, Marina, el pla contempla mobilitzar 6 milions de metres cúbics de sediments per reforçar punts especialment vulnerables del litoral, com l'illa Trabucador o Riu Mar, així com actuacions als camins de guarda de les badies per evitar inundacions dels arrossars en episodis de temporals. Tot i que el pla s'inicia aquest 2026, els 2 primers anys es dedicaran a estudis tècnics i les obres no començarien fins al 2028.
Aquesta mobilització d'arenes amb un treball de base de la Politècnica. Estem parlant de 6 milions de metres cúbics de moviment amb un encàrrec d'un estudi previ per veure on es poden trobar aquests punts amb la millor granulometria òptima per a aquesta protecció.
Des de la taula de consens del Delta de l'Ebre s'ha valorat positivament que finalment s'abordi la qüestió dels sediments, però el seu portaveu, Xavier Curto, ha advertit d'una contradicció en el fet que l'Estat tramiti el nou atermenament abans d'executar les obres de protecció del litoral.
El que sempre aporta més polèmica, que és les zones de lliure transició dunar o zones d'acomodació. Evidentment, això és una equació que com més platja es recupera per endavant, menys platja lliure has de tenir en compte per endarrere. Això és així de senzill, no? I això són unes xifres que s'han d'acabar de polir.
Per la seva part, Paneque defensa que l'atermenament i les actuacions físiques han de seguir camins diferents per evitar bloquejar les inversions i s'ha compromès a acompanyar l'Ajuntament de Deltebre en les negociacions amb el Ministeri. Mentrestant, des del territori es continua reclamant l'arribada de fons d'urgència per reparar els danys dels últims temporals mentre no arriben les solucions estructurals.
La Societat Musical L'Espiga d'Or de Deltebre celebra la seva tornada a casa amb la inauguració del nou espai Josep Bo i la sala Espiga d'Or.
Després d'un temps on l'entitat ha hagut de traslladar l'activitat a l'institut de manera provisional, s'ha culminat aquesta obra que ha permès rehabilitar l'antiga escola de música i construir la nova sala. Carlos Castaño és el president de la Societat Musical Espiga d'Or.
Este dia d'avui el nostre calendari estava marcat en roig perquè celebrem en este dia d'avui la tornada a casa després d'un temps d'exili a l'institut, perquè durant aquest temps s'ha construït aquesta magnífica obra que és l'espai Josep Bo, en el qual s'ha rehabilitat el que era l'escola de música i a la vegada la nova construcció de la sala Espiga d'Or.
Ara el nou equipament permetrà acollir amb total normalitat les audicions de l'escola, els concerts de Nadal, de la Coral i del Golden Group, concentrant gairebé tota l'activitat, a excepció dels grans concerts de la banda. Per la seva banda, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha mostrat la seva emoció per poder obrir les portes d'aquestes instal·lacions, que donaran cabuda al talent d'una societat musical que aplega més de 200 famílies.
Més de 200 famílies que projecten, que cultiven i que expressen el seu talent musical a través de la Societat Musical L'Espiga d'Or. I per tant, pues, contents de poder ficar un element més, un ingredient més en aquesta creació de valor públic, que en aquest cas pues, forma part del pòsit patrimonial i cultural del nostre municipi.
La inauguració institucional també ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, fet que ha servit per subratllar la importància d'apostar fermament per la formació musical i posar en relleu que l'Espiga d'Or és un gran exemple i un referent cultural al conjunt del territori.
Fins les costes del Garraf. La depressió Regina ja ha passat deixant precipitacions a la comarca en quantitats destacables que no han provocat greus afectacions. També a la capçalera del Foix, a l'Alt Penedès, que han fet sobreeixir la presa i que l'aigua arribés a Cubelles seguint el riu, el curs del riu. No passava des de l'estiu passat amb la Dana. Carla.
Doncs sí, les pluges d'aquest cap de setmana han deixat la imatge del pantà de Foix sobreeixint perquè tenia aigua per sobre de la seva capacitat. Ho ha fet pel sobreeixidor natural del lateral de la mateixa presa i també per la canonada del desguàs de rec ecològic de sota la presa. De fet, encara avui el pantà allibera aigua, ja que es troba completament ple per sobre del 100% de la seva capacitat i l'aigua continua baixant riu avall. El temporal d'aquests darrers dies ha deixat grans quantitats de precipitació a la capçalera del Foix, a l'Alt Penedès, fregant els 70 litres per metre quadrat, per exemple, Sant Martí Sarroca. Des de dimarts passat ja es va començar a alliberar aigua de l'embassament de forma preventiva, però per la previsió de pluges, que es va ampliar fins als 1.000 litres per segon que s'han mantingut durant el cap de setmana. Ha seguit situar l'embassament al voltant del 78% abans de divendres. Aquest matí, l'alliberament d'aigua pel desguàs mecànic de sortida de la presa s'ha augmentat fins als 2.500 litres per segon. La voluntat, de fet, és mantenir la capacitat al voltant del 80% per garantir la capacitat de l'embassament del Foix en cas de pluges a la capçalera del riu. Una mesura que s'aplica especialment des de la Dana del passat juliol, que va portar una riuada i inundacions a Cubelles. La llevantada d'aquests darrers dies ha fet sobreeixir el pantà des de l'estiu que no passava i l'aigua ha arribat pel curs del riu fins a la desembocadura de Cubelles sense provocar inundacions. Entre el 5 i el 8 de març a Sitges és on més ha plogut del Garraf, superant els 50 litres per metre quadrat i a Cubelles i a Canyelles poc hi ha faltat. S'han quedat els 47 litres per metre quadrat. A Sant Pere de Ribes han fregat els 40 i a Vilanova s'han registrat aquests 4 dies al voltant dels 30 litres per metre quadrat.
Una quinzena d'empreses i equipaments de la comarca del Garraf són punts d'informació turística i la voluntat és ampliar-los fins al 30. Es tracta d'un programa que impulsa l'Agència de Desenvolupament Econòmic NODE Garraf amb l'objectiu de dotar la comarca de més punts d'informació turística. La intenció és promocionar a través d'entitats públiques o equipaments i serveis turístics privats un servei d'atenció al visitant complementari al que ofereixen les oficines d'atenció turística.
L'oficina d'atenció turística sovint no és el primer contacte que els visitants reben en arribar a algun dels municipis de la comarca del Garraf per dur a terme la seva estada. Quan arriben, majoritàriament el primer vincle que es troben pot ser amb l'hotel, el càmping o l'apartament que han reservat o en algun dels equipaments públics que visiten. És allà on demanen informació sobre altres atractius turístics del municipi i on volen tenir més informació sobre activitats de la comarca que els poden interessar. En aquest sentit, Noda Garraf impulsa els punts d'informació turística, una quinzena d'empreses i equipaments que poden traslladar als seus clients informació d'activitats i experiències que es poden fer a la comarca. Escoltem a Jonathan Alemán, tècnic de turisme de Noda Garraf.
No substitueixen les oficines de turisme, que evidentment doncs, són punts reglats i normativitzats, etc., amb formació de personal específic, etc., però sí que es tracta de que aquelles empreses, ENS, el que sigui, que es troben que ja de per si reben turistes o visitants, i aquests turistes o visitants els hi demanden informació, doncs que sigui el més contrastada possible, el més endreçada, el més reglada i veraç, que tinguin també les persones que estan al capdavant d'aquesta, de donar aquesta informació, tinguin recursos, no? Que se'ls hagin donat recursos, ja sigui en format físic, material, com en format d'on cercar aquesta informació, i puguin una mica derivar aquest visitant o turista aquesta informació, ja sí perquè la coneixen de primera mà o sí perquè saben on trobar-la.
La jornada d'aquest matí ha servit per donar a conèixer aquesta iniciativa entre una quinzena més d'empreses que podrien ampliar fins a pràcticament 30 les que formen part actualment d'aquesta iniciativa. La voluntat és millorar la qualitat de la informació turística que s'ofereix al territori i crear una xarxa d'informació de qualitat proporcionant un valor afegit al visitant. La trobada d'avui també ha servit per sumar vincles entre les empreses del territori.
Aturada ara a les costes del Maresme. Els pescadors reclamen a Brussel·les mesures que garanteixin la seva viabilitat. La setmana passada, representants del sector, entre els quals membres de la Confraria d'Arenys de Mar, es van desplaçar fins al Parlament Europeu, on van dur a terme dues accions: la presentació d'una exposició a la delegació del govern i la seva participació en una sessió de ponències a la Cambra Europea. Oriol.
Doncs exacte, Marina, la delegació es va desplaçar fins a Brussel·les en un moment decisiu per al sector primari, enmig del debat sobre el pròxim marc normatiu del 2028 al 2034, que pretén concretament una reducció del 60% del finançament al sector pesquer. La gerent del GAUP, Costa Brava Sud Maresme, Cristina Badillo, explica que a Brussel·les han inaugurat una exposició en defensa del model de pesca del litoral mediterrani i per l'altra han participat a una sessió de ponències al Parlament on han posat el focus en el pròxim marc normatiu del 2028-2034.
Es va fer una sessió al Parlament Europeu en el que es demana es tingui en compte doncs, el finançament pel propi el pròxim marc normatiu que ve, que serà el 2028 o 2034, perdona, en el que hi ha un pla de finançament i en el que se'ns vol fer una retallada al sector de la pesca de més per cent. Llavors es va fer tot una sèrie de taules rodones i doncs, gent representant del sector doncs, que va poder parlar i va poder expressar doncs, el problema que suposaria si es fa aquesta reducció pel sector pesquer.
Des del sector es mostren esperançats perquè per primera vegada des de l'inici de les protestes el comissari europeu de pesca, Costas Cadis, s'ha compromès a modificar el reglament. Tot i això, són cautelosos a l'espera que aquests compromisos es materialitzin.
Per part del comissari sí que s'ha rebut alguna notícia i és que sí que té intenció de modificar el reglament, però clar, això també ho venim escoltant des de fa uns mesos i de moment no és una realitat. Per tant, hem de ser cautelosos, no? De dir, bueno, sembla que el soroll ve, però bueno, veiem què passa.
L'acte va estar organitzat per l'Associació Catalana de Municipis, l'Euroregió Pirineus Mediterrània i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, la flota d'arrossegament d'aquí al Maresme es troba ja en la seva última setmana de veda biològica i a partir de la setmana que ve les embarcacions tornaran a sortir a feinejar.
Ja celebrarà del 25 al 29 de març la cinquena edició del Festival Lletra Escena, comissariada per Jordi Casanovas i amb una programació que combina grans noms i talent local.
Sí, Marina, el festival Lletra Escena de Teià es diu entre la literatura i el teatre i té com a eix central el teatre documental amb el lema Quan la realitat és la ficció. La inauguració tindrà lloc al Centre La Unió amb la conversa Fets, periodisme, literatura i teatre, protagonitzada per les periodistes Txell Feixes i Laura Rossell, moderada per Andreu Gomila. El programa inclou dates sobre la responsabilitat de portar testimonis reals a escena i sobre la construcció de ficcions a partir de fets històrics amb Cristina Clemente, Elena Tornero o Ferran Mascarell entre els participants i lectures interpretades per actrius com Àngels Guanyagons i Rosa Renom. En l'àmbit escènic destaca el recital de Venus i Adonis de William Shakespeare amb Emma Vilarassau i Jordi Bosch. També s'hi podrà veure El combat de les oblidades de Victòria Palma i propostes amateurs com Un ram de margarides vinculada al projecte 365 Dones del Teatre Nacional de Catalunya. El festival es completa amb itineraris dramatitzats, presentacions de llibres amb autors com Toni Cabré i Toni Sala i un concert final al Parc de Can Godó amb Lídia Pujol en una edició que reivindica l'escena com a espai de memòria i consciència crítica.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el 2027 es començaran a veure els primers resultats del pla d'actuació pel control de la població a coloms que impulsen el port i l'Ajuntament de Tarragona. Les accions comporten una inversió de 500.000 d'euros en 3 anys i se centren en millorar el tancament de les naus i augmentar la neteja dels molls. El president de l'autoritat portuària, Santiago Castellà, ha explicat que la solució passa perquè aquests animals tinguin més dificultats per menjar i no per sacrificar-los. Castellà ha assumit que la problemàtica és una externalitat que causa el port, que és el lloc on s'alimenten els coloms. Diu que les instal·lacions portuàries havien generat dinàmiques que s'han de corregir. És per això que s'ha parlat amb els estibadors, es tancaran millor les naus i els accessos als camions i s'han adquirit noves escombradores. Castellà té clar que en un any i mig es començaran a veure els resultats de les intervencions.
Comprem noves escombradores, un pla que ens portarà aquests 3 anys a una inversió de prop de 500.000 d'euros, però que estem molt a sobre amb els tècnics de l'Ajuntament i amb la voluntat política de l'Ajuntament de no deixar-ho passar. Té que donar resultat i esperem que en un any i mig, com molt tard, tinguem els primers resultats.
D'altra banda, Castellà planteja repensar el moll de Costa, que compleix 40 anys com a espai expositiu i l'espai públic del Serrallo. El president del Port destaca la nova mirada cap al mar que s'obrirà a partir de les obres del Parc del Port.
Les escales que baixaran des de l'autoritat portuària fins a les escales reals, quasi, no? Fins a la placeta de davant de les escales reals, donaran una perspectiva i una mirada a la ciutat diferent i això ens impulsa a continuar amb aquesta dinàmica i hem de repensar el moll de Costa i hem de repensar també l'espai públic del Serrallo.
El Port de Tarragona està construint l'escalinata que connectarà el moll de Costa amb la futura plaça de l'autoritat portuària i el passeig marítim i del rellotge. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Tarda.
Bona tarda. S'acaba ja el temporal de les últimes jornades a gran part de la costa. Tot i això, encara queda una mica de ressaca i aquesta mar de fons de llevant o del nord-est a gran part del litoral. Per tant, en alguns indrets, especialment de la Costa Brava, encara tindrem maror, però ja cada vegada molta més tranquil·litat, com dèiem, i és que, a més, el vent també ha de ser molt més feble. Aquesta tarda, bàsicament, girant cap a sud, sud-oest, fins i tot a la Costa Brava, però sempre vents molt febles. Pel que fa al dimarts, aquest vent serà molt feble i variable. Durant el matí, fins i tot, hi haurà una altra vegada terrals, i si de cas al Delta de l'Ebre tindrem una mica més de llevant. Allà, el dimarts al matí, amb núvols més abundants i amb alguna pluja, però a la resta de la costa, més clarianes, temps que serà de fet plàcid i tranquil el dimarts i amb vent que girarà durant la tarda cap a llevant o una mica de xaloc, sempre vents febles, per tant, marejol a gran part del litoral. Si de cas al matí a la Costa Daurada Sud tindrem una mica de maror. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Finara. Que molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la C-17 a l'altura de Lliçà d'Amunt. En sentit Barcelona, hi ha 3 quilòmetres de retencions des de l'altura de Canovelles. En aquest punt hi ha hagut un accident a primera hora de la tarda. Ara els vehicles accidentats ja han estat retirats, un camió i una furgoneta, però encara queda un tram de retenció en aquest punt. També circulació intensa encara en el mateix tram en sentit nord. En sentit Vic, de la zona del Vallès, també en destaquem aturades a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, a la calçada en sentit Tarragona, 3 quilòmetres quilòmetres aturades i també retencions al lateral d'aquesta autopista, la B30, a l'altura de Badia del Vallès, en els dos sentits de la circulació. No ens movem de la zona del Vallès perquè per càmeres també observem retencions a la C58 a l'altura de Ripollet en sentit Sabadell, en sentit nord, i també més endavant entre Montcada, Reixac i Barcelona, aturades a la mateixa C58 i a la C33. Pel que fa a les rondes, complicacions a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària en sentit Llobregat arran d'un accident que ocupa el voral, i també a l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a Santa Coloma de Gramenet, a la mateixa ronda litoral en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Començar parlant d'alguna manera de medi ambient, i és que la Universitat Rovira i Virgili va acollir un congrés que ha de definir el model de la regulació per la sostenibilitat ambiental i els drets socials en aquesta era digital que vivim. Entre altres coses, s'han abordat temes com la gran quantitat d'aigua que utilitzen els sistemes d'intel·ligència artificial. Per entendre-ho tot millor, volem parlar amb el Jordi Jària, que és professor del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador de tota aquesta conferència. Molt bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
En primer lloc, perquè la gent es situï una mica, la sostenibilitat és possible en aquesta era digital? Perquè això ho veiem com molt incongruent.
Home, és difícil, perquè realment doncs, amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, particularment amb la implantació de la intel·ligència artificial, doncs, en última instància el que fem doncs, és augmentar el consum d'energia i també doncs, la pressió sobre determinats materials crítics, i per tant, doncs, d'alguna manera introduir nous elements en el procés de transformació planetària. Per tant, és un tema que realment en el moment present és crucial, és extremadament important, perquè es planteja moltes qüestions en relació amb el nostre model de vida, amb el nostre model de desenvolupament.
Uh-huh. Els sistemes digitals, som conscients d'alguna manera, per dir-ho, que els sistemes digitals tenen aquestes repercussions mediambientals?
Jo crec que, en general, la imatge que té el gran públic és que el que succeeix virtualment no té pràcticament impacte material, que el que succeeix, doncs, d'alguna manera, doncs, quan cliquem al mòbil, quan enviem un missatge de correu electrònic, quan interactuem amb la intel·ligència artificial o com participem en les xarxes socials, que això, doncs, pràcticament ho fem amb la il·lusió de que és pràcticament una cosa immaterial, no? I parlem, doncs, d'això, d'una virtualització que sembla que no tingui conseqüències materials. El cert, però, és que l'ús d'aquestes tecnologies, particularment quan l'ús és tan intensiu com altres i tan massiu com el que fem nosaltres, doncs té efectes tant pel que fa doncs, al cicle d'energia com al cicle de materials, i en aquest sentit doncs, segurament doncs calen, diguem-ne, campanyes de sensibilització de conscienciació, en el sentit que l'ús que fem dels dispositius digitals en la nostra vida diària doncs, no es passi inocu.
Això et volia preguntar. Moltes vegades es va sortir en el seu moment que la intel·ligència artificial consumia grans quantitats d'aigua, però va més enllà d'això, no va només del consum de grans quantitats d'aigua, que també afecten.
Sí, o sigui, els centres de dades d'hiperescala, que són els que doncs, d'alguna manera s'estan multiplicant en el món present a partir de la intel·ligència artificial i particularment de la intel·ligència artificial generativa, doncs generen un gran consum d'aigua per la qüestió de la refrigeració d'aquestes instal·lacions. D'altra banda, doncs, són instal·lacions que són intensives des del punt de vista energètic i, per tant, doncs, amb un procés de transició energètica en què allò que pretenem és descarbonitzar-nos, doncs introdueixen nous elements d'atenció en el sistema. I, d'altra banda, doncs, també són intensives tant les instal·lacions, o sigui, els centres de dades com els dispositius, des del punt de vista, doncs, diguem-ne, dels materials crítics, no? O sigui, un telèfon mòbil com el que jo estic utilitzant en aquesta trucada, doncs pot tenir sobre 80 elements de la taula periòdica, no? I, de fet, això, doncs, estem veient com també té efectes des del punt de vista geopolític, no? Doncs amb la, diguem-ne, doncs, la lluita per l'accés a aquests minerals, no? Doncs per controlar, d'alguna manera, doncs, aquests desenvolupaments tecnològics.
I més demanda, que és el que passa ara, que hi ha una demanda massiva, vol dir també, d'alguna manera, més consum d'aquests minerals, d'electricitat, d'aigua, en definitiva, de tot.
Exacte. Més davant, doncs, implica més consum. En un primer moment, doncs, es considerava d'alguna manera, doncs, que la intel·ligència artificial en particular, doncs, podia tenir efectes des del punt de vista de l'eficiència energètica i, per tant, doncs, que l'augment de consum fins a un cert punt, doncs, es podia veure compensat pels estalvis derivats de l'eficiència, però estem d'alguna manera amb el que es diu la paradoxa de Jevons, no? Que quan augmenta l'eficiència en el consum d'un determinat recurs, el que normalment no succeeix és que hi ha un efecte rebot en el sentit que el consum, doncs, també augmenta, i per tant els guanys que s'obtenen amb eficiència, amb aquest augment de consum, doncs d'alguna manera es perden. Segurament en aquests moments ja estem en aquest escenari, per tant, doncs, diguem-ne que els avantatges que, per exemple, intel·ligència artificial des del punt de vista de la gestió eficient de la xarxa elèctrica, doncs en aquests moments no es veuen compensats per l'augment de consum que acaba provocant.
Parlant de la intel·ligència artificial, però, per exemple, tu ara mateix, si fas búsquedes a Google, les primeres respostes ja et surten directament de la intel·ligència artificial. Això vol dir que el consum que se'n fa ara mateix de la intel·ligència artificial és massiu, tenint en compte que cada dia es fan milions de búsquedes a Google.
Sí. No, és una tecnologia que és transversal, potencialment disruptiva i que efectivament, doncs, es projecta en tots els àmbits de la vida. Per tant, és evident que mantenir aquest nivell, doncs, d'alguna manera d'ús d'aquesta tecnologia implica, doncs, un augment dels centres de dades i, per tant, un augment del consum energètic, un augment del consum d'aigua i també un augment del consum de materials.
Vosaltres, en aquest sentit, a través d'aquesta xerrada que veu fer i en el marc d'aquest congrés, veu defensar que aquesta transició digital, per dir-ho d'alguna manera, ha de ser justa. Què vol dir això?
Doncs, bàsicament, el que implica, d'una banda, és que sigui inclusiva, i en aquest sentit, doncs, implica el que normalment entenem, doncs, que aquests dispositius arribin a tothom, però més enllà d'això també implica que els efectes en relació amb els usos d'aquestes tecnologies, doncs, siguin socialment responsables, no? I aleshores, doncs, des del punt de vista, per exemple, del cicle de materials, doncs, bona part de la mineria vinculada als minerals que en última instància utilitzen els dispositius i en les instal·lacions, doncs, en ocasions té efectes molt perjudicials des del punt de vista ambiental, però fins i tot, doncs, relacionats amb violacions de drets humans. I d'altra banda, doncs, també tenim un cicle de residus que finalment, doncs, acaba impactant en les comunitats més pobres del sud global. Per tant, la idea d'alguna manera és, ja dic, són les noves tecnologies que d'alguna manera, doncs, exigeixen un responsable per, d'alguna manera, doncs, no generar, doncs, aquests perjudicis amb el medi ambient ni a les persones que en aquest moment s'estan generant.
Aquesta transició digital pot ser que en algun moment ens comporti haver de consumir massivament com ho estem fent actualment?
Com us dic? De fet, vaja, el que estem fent ara és efectivament consumir-ho de manera massiva.
Això, que no ho puguem consumir als nivells per haver de mantenir el planeta per sostenibilitat, d'alguna manera.
Seria recomanable, en aquest sentit, doncs, fer un ús responsable d'aquestes tecnologies i, per tant, doncs, consumir-les amb una certa prudència. Això, doncs, segurament passa per la sensibilització, passa, doncs, també per regulacions més estrictes en relació, doncs, amb l'ús d'aquestes tecnologies. Doncs, per exemple, vaja, en el cas del Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial o de Serveis Digitals, passa també, doncs, perquè les administracions, doncs, d'alguna manera tinguin una política de contractació sensible en relació, doncs, amb els serveis que acaben adquirint amb diguem-ne, doncs, la seva pràctica diària, que també, doncs, implica un ús de tecnologies digitals i particularment d'intel·ligència artificial. I en última instància, sí, en última instància es tracta de fer un ús més responsable d'aquestes tecnologies per, d'alguna manera, doncs, limitar-ne l'impacte i doncs, també evitar, podríem dir, doncs, les dinàmiques injustes que el sistema té en aquests moments.
Vosaltres, a través del Congrés, havíeu de definir el model de la regulació per la sostenibilitat ambiental. En dos minuts, per on passa, i ja per anar acabant aquest model?
Passa, doncs, com et deia, d'una banda, doncs, per introduir, doncs, limitacions des del punt de vista social i ambiental amb les regulacions que ja existeixen en relació amb aquestes tecnologies, doncs, vaja, sense anar més lluny, el reglament d'intel·ligència artificial, el reglament de serveis digitals, també la directiva d'eficiència energètica i la legislació espanyola o fins i tot, doncs, catalana, que volia desenvolupar aquestes normatives, passa per la sensibilització de la societat i, per tant, que és molt important l'educació, passa per que les administracions públiques, doncs, siguin unes pràctiques també més sostenibles, i això passa, doncs, per la contractació pública, també, doncs, passa per unes estratègies diguem-ne coherents i cohesionades, en el sentit que la transició energètica i la transició digital, doncs, vagin alhora, i essencialment, doncs, passa per tot aquest tipus de, diguem-ne, de mesures que en tot cas han de respondre a un horitzó estratègic coherent i cohesionat, que en aquests moments, doncs, no tenim. És a dir, d'alguna manera, doncs, les estratègies en relació amb la transformació planetària, en relació amb la transició energètica, en relació, doncs, a la digitalització, en moltes ocasions van alhora, i per tant, doncs, aquí hi ha una feina molt important per fer de cara, doncs, a que efectivament l'ús i la implantació d'aquestes tecnologies es faci en un escenari que permeti una societat, doncs, més justa i més resilient.
Moltes gràcies, Jordi Jària, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Gràcies a vosaltres.
Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down.
Deixem la sostenibilitat al medi ambient, canviem radicalment de tema i per tancar aquesta primera hora de Arran de Mar volem parlar de vela i de rem, i ho farem anant fins al Maresme, al Nàutic d'Arenys. Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar d'esports a la mar, volem parlar de vela, perquè tenim en marxa el Campionat de Catalunya d'Optimist i un regatista del Club Nàutic d'Arenys està liderant la classificació de moment amb les primeres proves disputades a l'Estartit. Parlarem també de rem, perquè des del Club Nàutic han participat a Orió, a una baixada de traineres, però vaja, no ens avancem, perquè tot plegat ho volem desgranar i ho volem comentar amb Mònica Azón, que és la directora esportiva del Nàutic d'Arenys. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs bé, Mònica, la veritat és que sabem que esteu molt actius, al Club Nàutic d'Arenys, esportivament parlant, i no només esportivament parlant, també doncs, en plana social, també doncs, el Club Nàutic d'Arenys és molt actiu, però avui parlem d'esports, parlem d'esports nàutics, parlem de vela, parlem també de rem, perquè també en podem parlar. Bé, tenim amb categoria Optimist, ha començat el Campionat de Catalunya i això ha anat molt bé, Mònica.
Sí, sí, sí. Ja havíem parlat que el nostre representant, el Lucas Garrido, havia de començar aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya d'Optimist a l'Estartit. Són dos caps de setmana. El cap de setmana vinent segueix competint. I bé, doncs defensa el títol, perquè l'any passat ja va ser campió de Catalunya aquí a Arenys, amb Aigües Nostres, i sí que sortia o surt com a favorit, però evidentment l'etiqueta de favorit sempre té la doble vessant, no? Vull dir, de pressió, i la veritat és que no. El Lucas ha tingut uns parcials molt bons, em sembla que ara mateix està descartant un vuitè, més de 80 nens, o sigui que tots són top 10, i ha agafat un avantatge, bueno, interessant, no? Queda un cap de setmana més, queden moltes proves, ha de seguir igual, però realment molt contents de com està competint aquesta temporada el Lucas, que s'ha posat, jo crec que entre si i seia, una representació internacional pel Club Nàutic d'Arenys.
Més d'una vegada ho hem comentat, Mònica, que seria aquest el seu objectiu, i que, a més des del club també hi confieu i hi creieu, que pot arribar aquesta representació ja més, doncs, de nivell internacional amb el Lucas,
Sí, jo crec que a nivell català ho està demostrant. Ha estat imbatut per tota la temporada, totes les proves puntuables, està primer del rànquing català, o sigui que jo crec que en aquest sentit el Lucas ja a nivell català ja ho té molt consolidat. Les proves que ha fet, que encara no són ni Copa ni Campionat d'Espanya a nivell nacional, però algunes internacionals que s'han medit amb altres nens de nivell nacional, doncs també hem vist que està més o menys entre els 5 millors, i les convocatòries que ja l'estan convocant per anar amb la selecció, per fer entrenaments, ja el tenen considerat entre els 5 i els 10 millors a nivell nacional. I si això, si és capaç de rendir una copa i un campionat, una copa i el campionat d'Espanya, o sigui les dues proves puntuables, doncs jo crec que al final assolirà aquell somni d'aquest Lucas d'intentar anar a un europeu, un mundial. Més endavant estigui del rànquing serà mundial, més enrere el rànquing serà europeu, però bueno, jo crec que qualsevol de les dues cites per ell serà ja un objectiu maco com a penúltim any, perquè l'any que ve sí que ja és l'últim any del Lucas amb Optimist, ja haurà de canviar de categoria, però crec que està finet ara mateix competint.
Doncs és important, diguem-ne, que si han d'arribar aquests objectius, ho han de fer aquest any, perquè si no, malament rai.
No, la temporada que ve encara també, Jo crec que li queda una temporada més. O sigui, ells han de retirar-se als 15 anys i llavors encara li queda una temporada sencera més. Però sí que és veritat que jo crec que per palmarès que porta, doncs, bueno, després a vegades passa que de cop creixen o de cop agafen pes i potser no són tan competitius, o sigui que això també al final el performance físic que està demostrant ara amb la categoria Optimist, que també és molt especial, és molt bo. Jo crec que el Lucas tal com va no crec que de cop ens pegui una estirada molt forta i no deixi de ser competitiu amb l'Optimist, no? Però sí que és veritat que a vegades les oportunitats s'han d'aprofitar quan estàs tant físicament com tàcticament, però jo estic convençuda que l'any vinent també estarà bé el Lucas.
Fantàstic, doncs estarem al cas de com va aquest Campionat de Catalunya. Com deies, són dos caps de setmana, ja hem fet el primer, el Lucas de moment doncs va líder, va molt ben posicionat, queda un altre cap de setmana de competició.
Sí, ens queda un altre cap de setmana, hem de veure què tal la meteo, però jo el veig molt complet, tant en poc vent com en vent, una sense onada, corrent sense corrent, o sigui que esperem que li vagi bé i no tinguem cap problema i puguem realment celebrar un altre cop el segon títol aconseguit d'un Campionat de Catalunya de Lucas.
On es disputarà aquest segon
el
cap
mateix,
de setmana?
El mateix cap de setmana, l'Estartit.
Eren
dos caps de setmana, sí, a la mateixa seu, i l'únic que perquè hi hagi més pluralitat i més proves, els dos ho faran amb dos caps de setmana.
D'acord,
sí,
perfecte.
Si ara n'han fet 5, em sembla, doncs la setmana que ve potser en fan 6 més o una cosa així. Vull dir, al final acabaran amb unes 11-12 proves que ja al final, després de tantes proves, ja també ja no és un tema de quina sort has tingut, no, sinó que és la regularitat i la constància per estar davant. Quan després de 11-12 proves estàs davant, al final vol dir que has competit molt bé.
Sí, vol dir que no has tingut sort amb una sola cursa, que a vegades doncs tu pots jugar tot a una moneda. Aquí la sort és un factor important. Quan són tantes regates, qui guanya és com una lliga, Això, qui guanya la lliga és perquè ha estat molt regular i ho ha anat fent bé durant tota la temporada, en aquest cas durant tot el campionat.
Totalment, són quatre jornades i al final, doncs, si es competeix tots els dies, al final el resultat és normalment el millor segur que sortirà al final.
I tant. I hem parlat de vela, hem parlat d'Òptimis, però avui també volem parlar de rem, Mònica, perquè el Club Nàutic d'Arenys també té una secció de rem i que en aquest cas s'ha desplaçat lluny, ha anat fins a Orio, ha anat fins al País Basc, fins a Guipúscoa, per participar doncs, amb una baixada de traineres, no? amb una competició, en aquest cas, de rem al País Basc. Déu-n'hi-do.
Sí, la nostra secció és de jove, és recent, de Constitució. Bueno, ja no som tan joves, de Constitució ja portem uns 4 anyets com a secció, però sí que al final doncs, són uns usuaris i uns socis molt inquiets i han participat, com tu dius, aquí a Orio, amb les traineres. No anaven amb l'embarcació habitual que competim aquí o que naveguem aquí, que és el lleut català, sinó que bueno, vam agafar una trainera i bueno, al final van desplaçar-se 3 furgonetes, o sigui, pràcticament molts membres de la secció van poder participar i van poder competir en les diferents proves i diria que una d'elles va quedar entre les 5 primeres, vull dir que al final, més enllà d'haver bueno, d'haver gaudit, d'haver competit amb aigües diferents i amb un ambient diferent, jo crec que al final tot s'ho estan passant molt bé i també els resultats ja els hi comencen a sortir amb aquelles parques o en aquelles tripulacions, perquè al final doncs, són equips que es van formant que els agrada i que entrenen més. No? Al final és com tot. Les més competitives normalment també és perquè fan més hores i entrenen més.
I tant. Home, em dius, s'ho estan passant bé, home, com per no passar-s'ho bé, amb una sortida al País Basc, a Orio, que a més és preciosa, és una vila preciosa de la costa basca, amb la gastronomia que hi ha al País Basc, com anar a remar és l'excusa perfecta per estar tot un cap de setmana allà o l'estona que hi hagin pogut estar gaudint al màxim.
Sí, hem anat amb el nostre representant o màxim responsable de la secció, que és el Jorge Comas, i demà, si ens seguiu a l'Insta, doncs començarem a publicar ja una miqueta doncs, les imatges competint i la convivència que es crea doncs, quan fas una sortida, perquè ells ja van sortir el divendres i van tornar diumenge. No? Doncs pots comptar que més enllà de l'esport, com no pot ser d'una altra manera amb l'esport amateur, doncs hi ha la part social i gastronòmica i cultural que pugui donar-te la possibilitat d'estar doncs, en un poble tan bonic com tu dius, com Orio.
I tant, doncs una gran sortida aquí al País Basc, on també hi ha anat el Club de Rem d'Arenys, també hi havia el veterà mixta del Club de Rem d'Arenys que també hi era, per tant s'han trobat més aranyencs aquí a Orio, i aquí al Club Nàutic també, Mònica, doncs ha seguit l'activitat, l'activitat doncs, al mar, també activitat social, que també n'hi ha,
Sí, aquí cada cap de setmana hi ha activitat, i al final hem estat fent activitat també doncs el dissabte vam tenir una sessió de formació de l'estim moner i vam fer una pràctica d'un home a l'aigua, o sigui que si se't cau un tripulant a l'aigua com has de reaccionar, i després la tarda de dissabte també vam començar a iniciar el curs que era també obert per a tothom, que ho vam parlar també una de les connexions amb vosaltres, amb l'Enric Agut, sobre meteorologia en general, conceptes generals, però després evidentment també molt aplicat a la nàutica, perquè al final doncs, els que els agrada la meteorologia, nosaltres estem sempre pendents, i si navegues o fas travesses amb una embarcació, doncs és com el que se'n va esquiar, no? Que mires una miqueta a veure quina meteorologia et pots trobar i si hi haurà vent, no hi haurà vent, pel risc de lleus, doncs nosaltres igual. I ha estat molt bé. I després també hem tingut els petits entrenant a Mataró, que hi havia la Lliga Blava, però es va suspendre perquè el temporal va espantar una miqueta, el temporal que vam tenir de dimecres a divendres de llevantada, doncs va espantar i al final el cap de setmana ha sigut bo. Però sí, no aturem l'activitat, i després també hem tingut els IRCA entrenant, que aquest cap de setmana se'n van a competir a Cambrils. Llavors, doncs, bueno, ambient, navegació i esports, que això és l'important, amb un cap de setmana que al final ha estat lògicament. Potser sí. Hi ha alguns moments d'alguns ruixats, però ens ha respectat bastant, les franges de navegació han estat bastant ben respectades.
Sí, i tant. I això que deies de la Lliga Blava, també, sap greu, no?, perquè és aquesta Lliga Blava escolar que hi ha mainada d'Arenys des de la base nàutica, doncs, que està entrenant, que fa entrenaments per aquesta competició, que és més, doncs, lúdica, podríem dir, és competitiva, evidentment, però també hi ha aquesta vessant lúdica, i perquè els petits, doncs, gaudeixin de l'esport. Llàstima que no s'hagi pogut fer aquesta jornada de competició, quan a més ha acabat fent bo, dius, encara sap més greu.
Sí, sí, sí. Bueno, al final l'organitzador, que era des de Mataró, ens van dir que, evidentment, com tu dius, les trobades escolars, perquè al final no parlem ni de competició, no parlem ni de regates, sinó de trobades escolars, doncs la filosofia és això, el gaudir als nens i les famílies que vinguin a acompanyar-nos, el posicionar les famílies a prop de l'espigó perquè puguin veure la competició, i també sabem que al final, bueno, doncs, quan hi ha rieres, doncs el mar està més brut, i llavors quan vols apropar una miqueta la navegació, a lo millor zones que sí que és veritat que quan després d'una pluja tots veiem aquesta diferència de color, doncs potser desllluïa una miqueta. Però bueno, els nostres equips al final, com ho tenien programat, han estat a Mataró, han estat aprofitant, han entrenat, i ja ens han tornat a convocar pel 22 d'aquest mes, o sigui que aquest cap de setmana, no el pròxim diumenge, el 22, doncs al final podrem competir, trobar-nos, al final la paraula competir no els agrada molt que l'utilitzem a la federació, però podem trobar-nos amb les altres escoles de Masnou, de Vilassar, de Mataró, de Llavaneres i d'Arenys, que són els que formem aquesta lliga del Maresme.
Perfecte, per tant, no es perd aquesta jornada competitiva, eh? La tindrem d'aquí 15 dies.
No, no es perd, no es perd. S'ha suspès i s'ha posposat per meteorologia i l'han reconvocat per el dia 22 de març.
Fantàstic. Doncs n'estarem pendents també i en parlarem aquí en el programa, que fem seguiment també de la Lliga Blava Escolar. Mònica, no sé si ens deixem alguna cosa al tinter o ja ho hem explicat tot?
Jo crec que hem fet una bona repassada d'activitat. La veritat és que el club no s'atura mai i fem moltes activitats, i aquest cap de setmana seguirem fent activitats. Però crec que hem fet una bona repassada i esperem que el cap de setmana que ve, doncs, puguem celebrar tots el triomf del Lucas Garrido.
Doncs la setmana que ve ens tornem a trucar i ho comentem, a veure si podem celebrar aquest títol de Catalunya, aquest campionat de Catalunya per a Lucas Garrido en Optimis, que segur, doncs, que serà una bona notícia per al Club Nàutic d'Arenys i que la podrem comentar a través de l'emissora. Mònica Azón, directora esportiva del Nàutic d'Arenys, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta estona i estem en contacte. Ens retrobem d'aquí uns dies.
Moltes gràcies. Bona tarda. Adéu.
Parlant d'esports al nostre mar, arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 6 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
For the answer, are we human or are we
Ràdio d'Escalada.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. El 8M supera expectatives a l'Escala als actes en motiu de...